Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja hem arribat al punt horari de les 8 del matí d'aquest dimecres 5 de setembre del 2018, dia de Santa Teresa de Calcuta. Per cert, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Mireu, ahir a la tarda em deia, demà ho tens fàcil. El tema, el gran tema, evidentment, serà la conferència del president Torra al Teatre Nacional de Catalunya. Però, ai, las, que ets al segle XXI, i tot va tan ràpid, la informació és tanta, que en una sola tarda, Agbar, Aigües de Barcelona, torna a la seu a Catalunya. El president fa la conferència, el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, plega. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, diu que s'ho ha pensat. La presidenta del Congrés convida el president Torra a parlar a la Cambra Baixa. La Fiscalia demana 2 anys i mig de presó per 11 membres del CDR per una protesta davant del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. La Guàrdia Civil ordena als seus agents que es quedin a Catalunya per les futures mobilitzacions. Albert Rivera demana el 155. El govern de l'Estat respon a la conferència. I m'asseco un moment i penso, en una sola tarda, Déu-n'hi-do el pati que ens espera, Déu-n'hi-do.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Somio en una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una llera adequada per l'evangelització del món actual, més que per l'autopreservació. Aquesta referència del Papa Francesc als horaris, a l'exhortació apostòlica L'alegria de l'Evangeli, que va adreçada implícitament a les parròquies, comunitats i moviments, té molta importància sempre, però especialment ara que estem planejant el nou curs. Convé que en el si de l'Església, quan fixem els horaris de les misses, reunions, trobades, convivències, sortides, despatx, ho fem de manera realment sinodal i tinguem presents especialment els horaris dels fidels, laics i laiques, que formen el gruix de l'Església i dels quals els preveres i diaques som servidors. Molts observen que les eucaristies vespertines, per exemple, són més apropiades per joves i que és poc realista fixar les misses familiars a primeres hores del matí. Però també cal tenir molt present els horaris quan es planteja una iniciativa cap enfora. Recordo que fa uns anys, membres de la comunitat de Sant Egidio feien lectio divina, és a dir, lectura orant de la paraula de Déu, en algunes oficines a les 3 de la tarda, que era l'hora més propícia pels qui treballaven. No podem tampoc restar aliens als canvis de ritmes horaris que es produeixen al nostre entorn. En aquest sentit, és important també la proposta de reforma horària que es va consolidant i que aquest mateix mes de setembre s'obrirà una oficina dedicada a aquesta reforma, com s'explica al primer pla d'aquest proper número de Catalunya Cristiana. De la mateixa manera que els campanars de les nostres esglésies solen fer el servei de torres del rellotge, també cal posar en hora el nostre rellotge interior perquè estigui en sintonia amb el de la societat que servim. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:04, doncs moltes gràcies a mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per aquest primer pensament del dia. Aquest dimarts parlarem de la conferència que el president Quim Torra va oferir al Teatre Nacional de Catalunya. Quines en són les línies bàsiques que va voler dir el president durant tota la conferència? Ens ho explicarà el politòleg i professor de Ciència Política de la UOC, Iván Serrano, en el comentari d'actualitat. Però és que també tractarem dos dels temes econòmics més importants de la setmana, i és que una de les empreses més importants que va moure la seu durant el procés independentista va ser Aigües de Barcelona i ara sembla ser que torna a Catalunya. Això per una banda, però és que per l'altra l'atur a Catalunya i a la resta de l'Estat ha pujat de forma contundent. De tot plegat en parlarem amb l'economista i màster en Economia Social, Ivan González. Per últim, també, a aquesta primera hora parlarem del Gran Teatre del Liceu. I és que el Teatre Català ofereix descomptes a la gent jove per tant d'enganxar aquest tipus de públic al gènere operístic. També en parlarem, podrem fer una xerrada amb Alba Martínez, cantant d'òpera, soprano i estudiant del Conservatori Superior de Música del Liceu. Això sí, tot com sempre, acompanyat de bona música i de l'actualitat més destacada i amb el nostre equip habitual, com sempre, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i Borja de Maria a la redacció. Comencem. Molt bon dia, Borja de Maria.
Bon dia, Joan Trias.
Què tal? T'ha passat com a mi, deies, també?
Sí, agafant avui a la portada del Punt Avui, deia, mare de Déu, si totes les notícies són portada.
Totes les notícies són portades,
i encara que es deixen. Però ahir va ser un dia a nivell informatiu molt, amb molt de pes.
Doncs va, comencem amb la informació, i és que el president de la Generalitat crida el govern espanyol a negociar un referèndum sobre l'autodeterminació.
Aquest és el camí que Quim Torra va oferir en una conferència ahir al Teatre Nacional de Catalunya. Sota el títol El nostre moment, Torra va especificar que s'ha de tractar un referèndum acordat, vinculat i reconegut internacionalment, sense marcar, però, una data límit. A més, va fer una crida a una mobilització pels drets i llibertats fins a les sentències contra els líders independentistes processats.
En parlarem, com dèiem, amb Ivan Serrano, professor de Ciència Política de la UOC en aquesta primera hora. La Moncloa, d'altra banda, avisa Torra que haurà d'acatar la sentència, però manté l'aposta del diàleg.
La portaveu del govern espanyol, Isabel Salà, ha afirmat que tenen profundes discrepàncies amb el discurs de Torra i va lamentar que el discurs del president no abandoni les claus de l'independentisme més clàssic.
I mentre Torra parlava a la conferència, notícia sorpresa. Xavier Domènech dimitia de tots els seus càrrecs.
El líder de Podem Catalunya ho va anunciar per sorpresa a través de Facebook. Es va declarar esgotat políticament i personalment. La formació va convocar per aquest dissabte un consell extraordinari per analitzar la situació.
El Congrés dels Diputats no investigarà Corina ni tampoc els afers del rei emèrit. Partit Popular, PSOE i Ciutadans han votat en contra de crear una comissió d'investigació.
Units Podem, Esquerra i el grup Mixt van demanar crear aquesta comissió per les suposades activitats irregulars del rei Joan Carles, que es mencionaven en una conversa gravada per l'excomissari José Manuel Villarejo.
I Agbar torna a la seva seu social a Catalunya per l'estabilitat econòmica.
Després d'haver-la traslladat a Madrid la setmana després del referèndum per la incertesa política, el grup va decidir tornar a Barcelona perquè consideren que hi ha ara estabilitat econòmica.
I per últim, destacar que el jesuïta i arquitecte Enric Comas de Mendoza, nascut a Barcelona l'any 1924, va morir a Sant Cugat del Vallès.
Sí, aquesta notícia que ens arribava a través de Catalunya Religió explica que després de fer estudis d'arquitectura a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, l'any 1950 va entrar al noviciat de la Companyia de Jesús a Veruela, Saragossa. Al llarg de la seva vida va combinar la seva feina amb, com a arquitecte amb activitats pastorals, especialment com a conciliari d'agrupaments escoltes.
Passen 8 minuts i mig de les 8 del matí. Obrim àrea de serveis, com sempre. Li preguntem a Jordi Miralles quin temps farà avui. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui encara amb ruixats, tempestes, que aquestes últimes hores han afectat sobretot comarques de Lleida, del Pirineu i també alguns punts de l'interior de Tarragona, que és on ara mateix estan descarregant ja les últimes precipitacions. Al llarg del matí s'han d'anar obrint clarianes, però quedaran encara restes de núvols. En definitiva, que parlarem d'un matí amb nuvolositat variable a tot Catalunya, més clarianes cap a les comarques de Girona, però també amb alguns núvols, i a partir de migdia, i al igual que aquestes últimes jornades, més del mateix, és a dir, nous ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i avançada la tarda s'endinsaran cap a les comarques de la Catalunya interior i arribaran també a les comarques del sud i de l'interior de Tarragona. Les temperatures avui molt semblants a les d'ahir, tant les mínimes com també les màximes, les més altes, poc per damunt dels 30 graus a l'interior, però molta humitat i xafogor a la costa. De cara als propers dies, també un temps semblant al d'avui, amb nuvolositat variable al matí, tempestes a mitja tarda al Pirineu i alguns punts de l'interior, tot i que de cara als propers dies aquesta activitat tempestuosa a poc anirà disminuint. Ja de cara al cap de setmana s'espera un ambient amb una mica més de sol i només amb algun ruixat molt, molt aïllat cap al Pirineu. Les temperatures al cap de setmana, amb una mica més de sol, podran pujar una mica.
I quin és l'estat de les carreteres catalanes? Des de la xarxa viària del RAC ens ho explica Héctor Huguet. Molt bon dia.
Bon dia. Millora la circulació a l'autovia A2. Recordem que s'havia produït un accident a Castellbisbal. Encara podem trobar una mica d'intensitat a l'altura de Martorell en sentit oest. A la resta de vies, retencions habituals, sobretot cap a Barcelona. Si entrem des del sud, trobem intensitat al Papiol, també a l'A2 i a la B23 fins a arribar al seu enllaç de Sant Feliu de Llobregat, o bé a la C32 entre Gavà i Viladecans. Si venim des del nord, també podem trobar alguna retenció a la C17, a l'altura de Parets, o a la C58 per Sant Quirze i Montcada i Reixac. Aquí pel que fa a les rondes, doncs sí que hi ha encara congestió, com és habitual, direcció Llobregat, a la ronda de dalt entre Via Júlia i la Vall d'Hebron, provocades per les obres, i a la ronda litoral entre Sant Adrià i la Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I des de Transmet, quin és l'estat del transport públic d'aquest país? Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora i a servei alternatiu per carretera entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia de la línia Barcelona-Vallès S2 Sabadell de Ferrocarrils de la Generalitat i entre Rubí Castellbisbal de la línia R8 de Rodalies de Catalunya. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
8 i 11 minuts. Repassem també què ens podem trobar avui al quiosc Borja de Maria. I és que molts diaris parlen de la conferència de Quim Torra.
Sí, tots li dediquen el seu titular principal, començant per el Punt Avui, que destaca la frase literal llibertat o llibertat. També posen tres apartats, el judici per l'1 d'octubre, marxa i consensos. Ens anem a l'ara. Torra crida la mobilització fins a la sentència de l'1 d'octubre. El periòdico Torra s'aferra al diàleg. La Vanguardia, Torra crida a la mobilització, però esquiva la desobediència. El País, Torra evita noves amenaces sin renunciar a su discurso radical. Ens anem a la Razón, Torra llama a la lucha en la calle por los presos de la República. ABC, más de lo mismo. El Mundo, Torra desprecia a Sánchez, el referéndum ja se ha hecho, tot i que en El Mundo no és el titular principal, i és que destaquen que el 31 d'agost va ser el dia amb més acomiadaments de la història.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí. Ahir, com dèiem, va tenir lloc i centra totes les portades del dia, tots els informatius del dia, l'esperada conferència del president Quim Torra des del Teatre Nacional de Catalunya. Però quines en són les línies bàsiques del seu discurs? En parlem amb el professor de Ciència Política de la UOC, Ivan Serrano. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Ens preguntàvem això, eh? Quines són les línies bàsiques que ahir va deixar clares el president Quim Torra a la seva conferència?
Doncs ara, quan feia bo aquesta petita introducció, l'heu resumit molt bé, no? Són aquests tres punts, i a més la conferència del mateix president Torra ja més o menys ho deia, no? Tot el que està vinculat al procés, als processos judicials o político-judicials, podríem dir, que estan en marxa i que entraran en una fase d'intensitat, diguéssim, o decisori ara a la tardor. Després d'aquesta dimensió de les mobilitzacions socials i en general de l'acció política, tant a nivell més ciutadà com també institucional. I després un tercer element vinculat a la idea de sota la idea que és de consens, no? Sota la idea de com reforçar o com mantenir, diguéssim, una mobilització no només social, sinó també aquesta idea d'eixamplar, no? De reforçar el suport que rep la societat catalana al procés independentista o l'agenda independentista.
Mm-hmm. Ara, quan et faci la pregunta, Ivan, em diràs, bueno, però és que els politòlegs no som futuròlegs, això ens ho soleu dir, eh? Però i ara què? Què podem esperar ara mateix?
Doncs sí, efectivament, el primer lloc que et dic recorreré, diguéssim, a aquesta protecció professional. Ara que aviam és complicat perquè hi ha una part de les intencions, no? del discurs, no? Ja és una conferència que és un discurs amb alguns elements generals i alguns altres més concrets, però el camí que els hi falta per recórrer de manera que es transformin en accions concretes i més enllà d'això, que aconsegueixin els efectes desitjats, tot això afegeix nivells d'incertesa, no? Nivells de no sabem fins on s'arribarà o en quines condicions. El que és cert és que hi ha tot el procés judicial dels presos polítics, no? O polítics presos, segons cadascú, diguéssim, l'elaboració que faci. Però estem davant d'un procés judicial que és polític o judicial, això és més que evident, i sembla que hi ha un moment, no, ara durant la tardor, que segons s'assenyala des de diferents instàncies, serà un moment on trobem el procés judicial en si o alguna decisió més contundent. I això, evidentment, alterarà el panorama polític, no, l'escenari de l'agenda. Dit això, molts dels elements que ahir plantejava el president Torra amb el seu discurs no deixen de ser una reelaboració de conceptes, de nocions que ja estaven presents en l'agenda política de l'independentisme institucional, diguem-ho així, i en el qual ja hem vist què passa, no?, quan s'intenten portar a terme d'alguna manera. Hem vist la reacció de l'Estat, hem vist a què està disposat, diguéssim, l'Estat en termes d'ús de la força, d'ús dels aparells de l'Estat, malgrat que això comporti una certa deslegitimació, no?, una certa pèrdua de legitimitat. I ens trobem que la situació continua, el problema, diguéssim, institucional, d'acomodació, de les demandes d'autogovern o d'independència de Catalunya, no s'han resolt en un sentit ni en un altre, però que s'han passat algunes fases, no? Aquesta expressió de vegades que sentim de pantalles, no? I el president Torra ho deia. Aleshores, el problema no s'ha resolt, s'han passat algunes fases, veurem en els propers mesos si es reactiva, si realment la capacitat de l'Estat de controlar l'autonomia catalana pot també marcar molt curs, no?, la capacitat d'acció de la Generalitat, etc. Això hi ha un nivell d'incertesa.
Sí que deixa'm preguntar-te una mica per la retòrica o com va parlar ahir el president Torra. I és que si fa un cert temps el president Puigdemont parlava de referèndum o referèndum, ahir el president Torra parlava de llibertat o llibertat. Això, segons un politòleg, queda només en la retòrica o significa una passa endavant, aquesta retòrica? Ja?
Un discurs polític és, per definició, diguéssim, retòrica. És una expressió d'intencions, en tot cas, no? Fixa't que és molt interessant aquesta contraposició, perquè l'esquema formal, no?, d'una contundència, no?, d'una decisió ferma, no?, de dir referèndum o referèndum, no? No hi ha alternativa al referèndum. Ara estem en un nivell, diguéssim, més bàsic, no?, que és llibertat o llibertat, no? Realment el debat dels últims mesos davant la resposta de l'Estat ha estat passar a parlar d'independència en si mateixa a una situació on es denuncia, no?, que s'estan agredint o s'estan erosionant drets polítics fonamentals, no? Aquesta contundència de llibertat o llibertat ahir en el discurs del president Torra feia servir algunes referències teòriques interessants, no?, la idea de causa justa, que és una qüestió, és un concepte, diguéssim, teòric, que és força consolidat en l'àmbit de la secessió. El problema és com exercir-lo, no? I d'ahir per això moltes de les referències de les propostes que feia el president Torra al seu discurs estan poc perfilades, perquè la qüestió és com executar aquestes idees generals, no? La idea de votar com a procés democràtic o de defensar llibertats bàsiques són principis generals, però la qüestió és, en la situació que es viu entre Catalunya i Espanya, com això es posa en marxa, com això s'expressa en una acció política concreta, no? Degut, sobretot, a les limitacions que té, per motius socials i polítics, però també institucionals, la capacitat d'actuació que té el govern català o l'administració catalana en el seu conjunt.
Si fem una mirada més a mig termini, arriben eleccions municipals, eleccions europees, i si no hi ha pressupostos espanyols, doncs eleccions espanyoles també. Això pot fer canviar alguna cosa?
Evidentment, el que pot fer canviar és la correlació de forces que en cadascun d'aquests nivells, no? Hi ha algunes eleccions que seran, més enllà de la seva importància instrumental, no? seran importants a nivell simbòlic, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona. La correlació de forces a la Generalitat, en el cas català, res ens indica que hi hagi una alteració substancial de més o menys la correlació de forces existents. És a dir, hem vist una distribució de vots similar quan tenim un percentatge de participació per sota del 70%, per sobre del 70% és més o menys la mateixa, i per sobre del 80%, no, que vam plegar ja les darreres eleccions, més o menys aquesta distribució és similar. Per tant, ara aquí no hauríem d'esperar gaires canvis. És evident que amb els marges que ens movem molt petits, no, amb aquest famós 47 i escaig per cent de l'independentisme, ens podríem trobar, especulem, en una situació on es fregui el 50, no? I per tant, en termes de discurs polític, com s'ha parlat moltes vegades a la majoria, doncs, qui sap, no? Ens podríem trobar amb una sorpresa en aquest sentit. Que això comportés canvis reals ja és una altra qüestió. I a nivell espanyol, doncs, si fa no fa el mateix, en el sentit de la majoria, el govern en minoria, en molta minoria del PSOE, que va obtenir uns suports molt heterogenis, no? per poder tirar endavant la moció de censura. Com es reconfiguri el mapa polític espanyol, jo no preveuria grans canvis pel que fa al gran bloc que forma el PSOE, però que també formen, en cert sentit, diguéssim, Ciutadans i el PP, no? Els partits que donen suport a l'article 155 en el seu moment, i l'expectativa de Podemos, i realment, com indiquen moltes enquestes, s'estanca si no es desinfla una miqueta.
Uh-huh. Ara ens parlaves de Podemos, però mirant aquí a Catalunya, paradoxalment, potser ahir, durant el discurs de Quim Torra, no era notícia Quim Torra, sinó Xavier Domènech, que dimitia de tots els seus càrrecs i com a líder del partit Podem Catalunya. Et va sorprendre aquesta decisió?
Sí, va sorprendre perquè no... Tot i que havia anat sortint darrerament, no?, les tensions internes que hi havia en el món de Catalunya en Comú o Barcelona en Comú i Podemos, no?, aquella iniciativa, diguéssim, en l'àmbit català, no?, aquestes tensions havien anat sortint als mitjans de comunicació, que derivés amb la denúncia, no?, amb l'abandonament de l'escena política d'una de les figures més rellevants, segurament després de Colau, l'alcaldessa de Barcelona, la figura més rellevant en l'àmbit dels comuns a Catalunya era en Domènech. Doncs sí, és sorprenent. Que això s'hi obeeix, no? Segurament, com sempre, tot és una mica, no? La veritat és un mirall trencat, no? I per tant, segurament hi ha una combinació d'elements de les que estan apareixent ara per explicar la seva retirada política, no?
Per tant, sembla ser...
De tensions internes, etcètera.
Per tant, sembla ser que s'obre una crisi política en Comú Podem?
La crisi en el sentit de canvi, al món dels comuns o de Podem a Catalunya, fa uns mesos que estaven intentant, diguéssim, gestionar, no? Com deixar de ser una coalició, per fer servir una expressió una mica de que a molts oients els sonarà la broma, no? Una mena de convergència, no? De diferents moviments progressistes o d'esquerra, en dotar-lo d'una personalitat més unitària, no? Que deixés de ser aquesta coalició de diferents grups. Això és un moment de crisi, no? Que s'estava intentant resoldre des d'aquest moviment. Si interpretem la sortida de Domènech, no? amb aquest cert fracàs o la seva incapacitat per impulsar el que era el seu model del que havia de ser els comuns a Catalunya, doncs, evidentment, és una crisi política mal gestionada perquè no han estat capaços de construir, diguéssim, aquest instrument polític una miqueta més unitari. I ara aquí podem ja especular amb aquests elements del pes que té el partit més tradicional dins d'aquest moviment com és Iniciativa, no? Si és capaç amb més professionalitat, diguéssim, política, de moure's millor en aquest procés de construcció d'un nou instrument o d'una nova marca política. Però segurament, com et deia abans, de tots aquests elements que apareixen als mitjans, segurament és alguna combinació intermèdia entre el mateix esgotament personal que pugui tenir aquesta vida política tan intensa que estem vivint en general a Catalunya i fins i tot a Espanya, i després també aquests elements polítics de controvèrsia o tensions internes.
Mm-hmm. Ivan Serrano, professor de Ciència Política de la UOM, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Ràdio Estel. Segur que en tornem a parlar aviat de tot plegat. Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon volum, un plaer, com sempre.
Set minuts i arribarem a 8:45 del matí i comencem amb més bona música. I ho fem amb Queen, el rei del rock britànic. Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. The world, I'm turning inside out.
good time. Just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm a good time. Don't stop me now. Yes, I'm a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. A good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
To have a good time.
Don't stop
yes,
me now.
Have a good time. I don't wanna stop at all. Da 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 da.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
És molt probable que alguna vegada en les vostres sortides en família del cap de setmana hagueu anat a la serra de Collserola i passejat per la carretera de les Aigües. I també pot ser que mai us hagueu preguntat per què rep aquest nom, el de carretera de les Aigües. Avui us ho intentaré explicar en poques paraules.
L'aigua i la història.
I és que Collserola s'ha convertit en un dels miradors més privilegiats de la ciutat de Barcelona. Doncs allà, l'any 1909, s'hi va posar en funcionament el primer pou de la central Cornellà d'Aigües de Barcelona i la resta de municipis on la companyia prestava aleshores serveis. Expliquen els que en saben que la primera màquina elevadora que es va fer servir a Cornellà tenia capacitat per impulsar 30.000 metres cúbics diaris fins al dipòsit d'Esplugues. Un any més tard, es va enllestir la construcció del dipòsit de Sant Pere Màrtir. I aquest camí va ser precisament l'eix de la canalització que va permetre l'abastament d'aigües de Barcelona als barris més elevats de la serra. Doncs tot aquest espai és el que ara coneixem com la carretera de les Aigües i que diuen, atenció, és visitada per més de 2.300.000 persones l'any. Així que ara, quan hi aneu a passar una bona estona de lleure, podreu pensar en tot el que us he explicat i potser explicar-ho a aquells que no ho saben.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Jo tenia una caseta vora el mar.
Dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Quan vingueren gent de fora, gent del nord.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Passa tot just un minut de 2:15 del matí. Per cert, escoltàvem Don't Stop Me Now, una de les grans cançons, un dels grans clàssics de Queen, i és que aquest 2 de novembre s'estrena als cinemes Bohemian Rhapsody, un biòpic sobre el cantant Freddie Mercury i sobre aquest gran grup, i una pel·lícula que promet ser una de les grans estrenes de l'any. I ara sí, en Joan Pallarès ens explica a qui li hem de felicitar avui el dia.
Avui és Sant Llorenç Justinià, Sant Victorí i Santa Obdúlia. Sant Llorenç Justinià, o Justiniani, va viure entre els anys 1433 i 1455 com a bisbe de Venècia, però també bisbe va ser Sant Victorí, en aquest cas també a les costes de l'Adriàtic, però a Croàcia, a cavall entre els segles 3 i 4, morint màrtir el 304. Respecte a Santa Obdúlia, verge i màrtir, sabem que va morir màrtir per la seva fe cristiana a Toledo quan aquesta capital era en mans dels àrabs. Avui celebrem també per segona vegada des de la seva canonització Santa Teresa de Calcuta, Agnès Gonxa. Era una macedònia de naixença, apòstol de la caritat, entre els desvalguts de la Índia, que va morir en tal dia com avui de l'any 1997.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora obrim la plana de l'agenda, Borja, perquè la ministra de Justícia, Dolors Delgado, es reunirà avui amb la consellera de Justícia, Esther Capella.
Després que Esquerra hagi condicionat el seu suport als pressupostos generals de l'Estat, el fet que el govern orienti a la Fiscalia sobre el judici per l'1 d'octubre.
Seguim amb l'agenda del president de govern. Pedro Sánchez viatjarà avui a Suècia per entrevistar-se amb el primer ministre d'aquest país.
I donar-li suport en un acte del seu partit davant les eleccions legislatives que comencen aquest diumenge.
Conferència a la Biblioteca dels Jueus.
Serà a 8:15 del vespre i organitza la comunitat jueva Bet Shalom de Barcelona.
I adoració nocturna al Temple del Sagrat Cor de Girona.
Pels interessats, serà a les 10 de la nit.
Ara sí, anem a les xarxes socials, i és que Domènech va fer publicar la seva dimissió en un escrit precisament a Facebook, passades les 7 de la tarda. De seguida, diverses personalitats de la classe política van enviar missatges de suport a Domènech.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va revelar que en el darrer any ella també s'ha plantejat deixar-ho més d'una ocasió, però que continua la política per responsabilitat pel seu equip humà i per amor a la ciutat. Elisenda Alemany, portaveu dels comuns al Parlament, va dir: "Vaig arribar als comuns de la teva mà. Per mi, avui deixa la política institucional una persona honesta, propera, generosa, un home bo." Esquerra Republicana també s'hi va pronunciar, Gabriel Rufián: "No siempre nos entendimos, pero siempre nos respetamos. Se va un buen tipo que me ganó dos elecciones." Des de la CUP, el portaveu nacional Lluc Salellas: "Amb Domènech hi he discrepat a l'eix nacional, però hem coincidit en molts altres eixos." No deixa de ser curiós, doncs, que un dia es pronunci Pablo Iglesias per Facebook, agraint el suport de la gent en aquest tràmit de 2 mesos que va estar apartat per cuidar dels seus fills, i que l'endemà, doncs, sigui també per Facebook i un altre pes dels comuns, de Podem també, d'aquesta confluència, Xavier Domènech també s'hi pronunci. Deixa'm dir, però, que ahir em vas deixar una dada, jo crec que important. S'ha viralitzat molt que dins d'aquesta carta de Pablo Iglesias va incloure una referència als cristians, a la gent creient. Deia: "Somos ateos, pero explicaremos a nuestros hijos que nuestros amigos creyentes rezaron por ellos. Pablo Iglesias i Irene Montero en aquesta carta d'agraïment.
Doncs sí, senyor, uns que se'n van com Xavier Domènech i uns que arriben, com els fills d'Irene Montero i de Pablo Iglesias, els líders de Podem, i si arriben és que són benvinguts, benvingut, xarango.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua. Circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer. Llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ tresor que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Avança. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que em va vist créixer. Llàgrimes als ulls. Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Quatre minuts que passen ara mateix... Nou minuts que passen ara mateix de dos quarts de nou del matí. Ahir, hores abans de la conferència del president, sabíem que Aigües de Barcelona tornava la seva seu a Catalunya. Però què significa econòmicament tot això? Doncs ja tenim al telèfon per explicar-nos-ho a l'economista i màster en Economia Social, Iván González. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns. Senyor Iván González, molt bon dia. Doncs sembla que encara no el tenim, però de seguida... De seguida el tindrem amb nosaltres, Ivan González. Ell és economista i màster en Economia Social. I amb ell volem parlar precisament d'això. Casualitat o no, ahir, abans de la conferència del president Quim Torra, justament unes hores abans sabíem que Agbar, Aigües de Barcelona, tornava la seva seu a Catalunya. I és que se n'havia anat, recordem-ho, durant el procés independentista al·legant, doncs, una inestabilitat econòmica a Catalunya, precisament per la política. I amb ell també volem parlar de la situació d'atur. Però primer de tot parlem sobre això, sobre Aigües de Barcelona, que ahir tornava la seva seu a Catalunya, i sobre el que significa econòmicament tot plegat. Ivan González, economista i màster en Economia Social, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Què significa que Aigües de Barcelona ahir decidís tornar la seva seu a Catalunya?
Bueno, de fet, hem de tenir present dues coses. Una és que Aigües de Barcelona, la seu, la va tenir molts anys fora de Barcelona. O sigui, no sempre ha estat a Barcelona. De fet, va néixer a Bèlgica, fa ja segle i mig. Quina afectació ha tingut pels usuaris que hagi marxat de Barcelona? Cap. Això d'entrada, cap. També és cert que en el seu moment ja va dir que era una qüestió temporal. Ara, què ha passat? Ara el seu president ha vist que l'estabilitat econòmica, més o menys, ha pogut tornar a el que és Catalunya i ha complert el que ja va dir en el seu moment, que és que tornaria quan això estigués o hi hagués una mica més d'estabilitat. Mm-hmm. També és cert, no ens enganyem, que la seva filial, Aigües Ter Llobregat, està licitant per un contracte de gairebé 900 milions. I això, estar a Catalunya li ajuda molt. I no hem de ser, en aquest sentit, il·lusos, també ha tingut molt a veure. Coses com aquesta, no? És un exemple, però hi ha més, perquè pensem que Agbar és una entitat que participa en més de 30 municipis de la província de Barcelona i té diverses filials, no només Agbar, i aquestes filials tampoc han sortit mai de Catalunya. O sigui, hem de mirar-ho tot des d'una perspectiva molt més àmplia que només el propi titular, no? Ha marxat a l'octubre Agbar, ha marxat a l'octubre doncs, X en empreses, perquè no només ha sigut Agbar. De fet, per exemple, la Generalitat de Catalunya a dia d'avui està doncs, fent feina perquè tornin altres, i jo no descarto en un breu espai de temps que Naturgy, que antigament era gas natural, tornés, però quina afectació real ha tingut? Hem de pensar en què? La pregunta és en què? En els usuaris? En cap. Cap. O sigui, vull dir que la seu social estigui a Madrid, a València, a Sevilla o a Barcelona, en quant als usuaris no afecta. Una altra cosa, altres afectacions que evidentment són, i moltes, però als usuaris, en res.
Quines són les altres afectacions?
Per exemple, una que té a veure molt amb el que hem dit ara del paro. Sí, que és que, per exemple, tots els membres de la cúpula directiva els agafaran de la ciutat a la seguretat social. Si tu necessites una persona, doncs un director X per la teva cúpula directiva, ja l'agafaràs d'on estàs. L'agafaràs de Madrid, l'agafaràs de València, l'agafaràs d'on tu tinguis la seguretat social. No l'agafaràs d'una ciutat que està a 300 o 600 quilòmetres. Clar, i això vol dir doncs qualitat en la feina, no? No és el mateix agafar o tenir possibilitats de portar cap a la teva ciutat un tipus de feina que un altre. Uh-huh. I això també l'hem vist ara, doncs, per exemple, quan han vingut empreses, que també han vingut tecnològiques, el tipus de feina o la tipologia de feina, més que el tipus de feina, és diferent. Uh-huh. Això era una afectació que sí que pogués haver passat si Agbar, o el que deia, o Naturgy Gas Natural, continués fora.
De totes maneres, senyor González, es preveu una tornada progressiva de les seus a Catalunya?
Dubto que totes tornin. De fet, la banca, la gran banca, la Caixa, el Sabadell...
Banc Sabadell ha assegurat que de moment no.
Clar, correcte, el que anava a dir. De fet, la banca jo crec que no tornarà. Per qüestions més potser polítiques, però jo crec que no tornarà. Ara bé, en grans empreses, sí, no ho poso en dubte. I pensem que de les gairebé 900 empreses que van marxar, moltes ja han tornat. El que passa que, clar, no són tan goloses, en perdó de la paraula, com poden ser Agbar o com pot ser Gas Natural. Uh-huh. Però moltes empreses ja han tornat. I que en tornaran, i tant que sí.
Un altre tema del que volíem parlar amb vostè sobre, i ja en feia esment, aquesta pujada de forma contundent de l'atur, i és que pel que fa a Catalunya, 11.600 persones han engreixat la llista de l'atur, mentre que la resta de l'Estat han sigut 47.047 persones. Això a què pot ser degut?
Aquí a l'agost hem de tenir molta cura, perquè pensem que l'agost de l'any passat també va pujar el paro. L'agost del 2019, i ara no em permetré tenir una petita bola de vidre, si em permet l'expressió, també pujarà. Però per què? Perquè en el 31 d'agost s'acaba històricament el que és l'estiu. Per tant, el 31 d'agost el que ha passat és que, si mirem xifres, què ha pujat més? Els serveis. Per què? Perquè aquest increment és perquè s'han finalitzat molts contractes vinculats a la campanya estival. És veritat que ens hem de preocupar, perquè aquests 47.000 aturats més és la xifra més gran des de principis de la dècada. Parlem des de fa més de 10 anys que no hi havia una pujada tan gran, i ojo, i Catalunya la primera, eh? Ara bé, també és veritat que jo prefereixo mirar les dades d'aquí un parell de mesos. Per què? Perquè l'agost sempre puja pel tema de la campanya estival. I si mirem les dades de fa un any, també va pujar a l'agost. Per tant, apartem-nos una mica del mes d'agost i mirem, per exemple, que l'últim any han disminuït gairebé 200.000 persones, el que és gairebé un 6%. Que parlo de l'últim any, l'estiu-estiu, diguem-ne.
Per tant, es preveu una recuperació progressiva, però ràpida, eh?
Això ja és complicat, vale? Perquè és veritat, sí. A veure, això de la recuperació jo no utilitzaria aquesta paraula, perquè és veritat que també hi ha una petita desacceleració, sobretot en temes de contractació. És veritat que el sector serveis, que és un dels sectors que històricament més ha aportat, ara, doncs això, té una petita desacceleració i fa que es contractin menys persones. De fet, la contractació ha baixat. I és, jo crec que és més preocupant que la contractació hagi baixat que no pas la xifra matemàtica de l'atur. Perquè la xifra matemàtica, aquests 47.000 que parlaven abans, és això, és una xifra. Però em preocupa més a mi aquesta baixada de la contractació, d'aquesta, que es fan menys contractes, per dir-ho de manera clara, que no pas l'atur en si.
De totes maneres, sí que es preveu, i també ens ho esmentava, senyor González, que venen moltes empreses tecnològiques últimament a Catalunya que encara estan per obrir i que doncs, sembla ser que liciten molts llocs de treball, i això sí
correcte,
que farà
correcte.
Doncs, que augmenti el nombre de treballadors.
Sí, això està clar. O sigui, de fet, i empreses que no només venen, sinó que augmenten plantilla, com pot ser, per exemple, fa poquet vaig llegir Cisco Systems, que ara doncs, obrirà la seva seu nova al Poblenou de Barcelona, doncs augmenta la plantilla. Altres empreses tecnològiques també, no fa gaire, vam escoltar o vam llegir el tema de Facebook. Sí, i és el que parlàvem abans, és una tipologia de feina, és una tipologia de perfil ben diferenciat que ens ajudarà a créixer.
Deixi'm preguntar-li, senyor González, per últim, si alguna cosa vol saber l'oient és de la seva butxaca, evidentment. I ja sé que pregunto una mica a l'engròs, però si alguna cosa ens preocupa a tots en general és... ja no s'està parlant gaire bé del que es parlava moltíssim, que era la crisi econòmica. On som respecte a la crisi econòmica?
Home, que s'ha millorat és evident. En això... que no estem com estaven el 2007-2008, és evident. Ara bé, també és cert que el que s'ha viscut o el que s'havia viscut a principis d'aquest segle, final del segle XX, aquest augment ininterromput any rere any, ja no es tornarà a viure. O sigui, hem de plantejar que la crisi s'està superant. Sí. S'està superant amb la rapidesa que voldria la gent? No. Aquesta recuperació... es veu en les butxaques de la gent. No de la manera que la gent volgués. Per què? Perquè la gent el que pensa, el que creu o el que necessita és tornar al modus vivendi de fa 15 o 20 anys. En quant a parlo, econòmicament parlant, parlo, i això no passarà. Això no passarà. Doncs, repetir, la crisi l'estem superant mica en mica, no està superada ni molt menys, però és un ritme molt més lent, i repeteixo, el que es feia fa 15 o 20 anys, almenys a curt termini, no tornarà.
Senyor Ivan González, economista i màster en Economia Social, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Ràdio Estel i fer-nos-ho entendre tot plegat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
11 minuts que falten per arribar a les 9 del matí. Anem a publicitat i de seguida parlem en aquest programa a primera hora d'Òpera.
Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Del 10 al 14 de desembre, vine a descobrir amb nosaltres el camí dels 5 estels de Nadal al Trentino L'Alta Adige. Vipitento, Brunico, Bressanone, Merano i Bolzano. 5 localitats màgiques del Tirol on el Nadal es viu amb tota la seva essència. Del 10 al 14 de desembre, el Nadal al Tirol amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
012. La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ai, aquelles molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a divendres a 1:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i Núria Lorite atendran en directe els teus dubtes a Salut Natural per Tothom. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, a 1:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Minuts i arribarem a les 9 del matí, així d'alegres amb aquesta òpera, amb aquest gran toreador de l'òpera, Carmen de Bizet. I que sí, volem portar-vos a l'òpera des de Ràdio Estel, i és que doncs, el Gran Teatre del Liceu vol apropar això, l'òpera, el gènere operístic, als més joves. Per parlar-ne de tot plegat ja tenim al telèfon Alba Martínez, cantant d'òpera, soprano i estudiant del Conservatori Superior de la Música del Liceu. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Alba Martínez, quin és el públic de l'òpera?
Bé, realment hi ha una gran majoria que bàsicament són els abonats. I és gent de partir d'uns 35-40 anys que o ho han heredat o tenen ja la tradició familiar d'haver-hi anat.
35-40 anys, per tant, gent jove, eh? Ho dic perquè m'hi apropo.
No, clar, vull dir a partir, però realment la gran majoria jo crec que ronda els 60, la gran majoria.
La gent jove hi va, a l'òpera? La gent jove s'interessa per l'òpera?
La gent jove hi vol anar, i en aquest sentit jo m'hi relaciono. Vull dir, jo hi vull anar, però jo no he pogut anar fins fa pocs anys. I quan he anat ha sigut molt, doncs, com a regal d'aniversari, com a regal molt demanant-ho, perquè realment el preu és molt, molt alt.
Deixa'm-ho preguntar-te d'una altra manera, Alba. L'òpera cada vegada es veu més com una cosa classista?
Això és curiós perquè realment no hauria de ser així, perquè hi ha moltes més opcions, però tampoc ens arriben els joves. Hi ha molts més teatres, moltes més opcions. I és cert que el que serien els teatres privats, com és el Teatre del Liceu, intenten tenir un públic més gran, que és el que sempre han tingut, però jo crec que se n'estan adonant que realment hi ha un públic jove que vol anar-hi i que està molt interessat.
A grans trets, com funcionarà tot això? Quina serà aquesta iniciativa?
Bé, la iniciativa, de moment, pel que sabem, seran dos espectacles per temporada únicament, i per una funció, no per totes les funcions. I bé, fins ara funciona, perquè ahir van començar a vendre les entrades a les 4 de la tarda i a les 9 ja no en quedava cap. O sigui que la gent jove vol anar a l'òpera. Això és una realitat. En unes hores es van esgotar totes.
Per tant, funcionarà, aquesta iniciativa, Greus?
I tant, i tant. Si jo vaig entrar, dic, va, aviam si enganxem alguna. No em quedava cap, ja.
Recordem que seran entrades per menors de 35 anys a qualsevol lloc del Liceu a 15 euros,
Exacte. És que no quedava cap, ni de dalt de tot, que no s'hi veu res. Estan al 0% de visibilitat.
Això permet, fidelitzar una certa part del públic jove?
Jo crec que realment sí, perquè es comença a veure que realment hi ha un interès d'ells cap a la joventut, que fins ara no es veia, podies anar, hi havia una altra iniciativa que encara està, que és fins als 35 anys tu pots anar una hora abans de la funció i agafar l'entrada que quedi a meitat de preu. Però clar, no sempre t'asseguraves poder-hi anar.
Clar, ara parlàvem de 15 euros o de meitat de preu. Quins són els preus reals d'un concert d'òpera normalment?
Normalment tens preus de tot tipus, des dels 16 euros. Però, clar, fins a on val la pena? Perquè en tens de 16, 45, 65, 93 i fins a 137 euros, la visibilitat és del 0%. Clar, és com anar al cinema i no poder veure la pel·lícula, és només sentir-la.
Clar, molta gent em diu, per això em poso el disc a casa,
Exacte, exacte. Perquè ho sentiràs millor.
Hi ha altres auditoris a Barcelona accessibles per a joves i que tinguin propostes com aquestes?
Sí, realment n'hi ha, i n'hi ha uns quants. I, per exemple, sempre hi ha hagut el Palau de la Música, que té un cicle d'òpera des de fa uns 4 o 5 anys, i ja porten fent Carmen, Traviata, i fa res, el 2 de setembre van estrenar La Flauta Màgica.
Déu-n'hi-do.
I en aquest sentit, preu de 30 euros a 58. El més car que et pots trobar són 58 euros a la millor posició.
Sí que en sentit europeu, tot aquest pla per als joves ja s'havia posat en marxa a òperes com l'Escala de Milà, que és significatiu, o l'Òpera de París,
Sí, i tant. De fet, a Alemanya, per exemple, que sí que és un país amb molta tradició operística, hi ha molts teatres d'òpera, i per ells és més barat que anar al cinema. Clar, la gent jove, entre escollir, doncs, molts cops escollis l'òpera. És una molt bona opció.
Deixa'm preguntar-te si un dels grans divulgadors de l'òpera dels últims temps, segur que el coneixes, Ramon Gené, ha ajudat aquesta propagació de l'òpera entre els joves.
I tant. De fet, jo el seu programa l'he vist des de fa molts anys, inclús per mi, sí, ha ajudat moltíssim, jo crec que sí. Que ha ajudat molt i ha estat allà explicant moltíssimes òperes, molt desconegudes fins i tot per la gent que hi va, i és molt interessant.
Deixeu-me dir que Ramon Gené, a més, ofereix conferències a vegades gratuïtes al Gran Teatre del Liceu, i que si teniu l'oportunitat d'anar-lo a veure, val molt i molt la pena. Tant una conferència de Ramon Gené com qualsevol òpera que es programi al Gran Teatre del Liceu, perquè són genials, són d'una qualitat brutal.
Sí.
Alba Martínez, cantant d'òpera, soprano i estudiant del Conservatori Superior de Música del Liceu. Estem al 2018, ets molt jove. És molt difícil ara mateix triomfar al món operístic, al món líric?
Ah, és complicat, això. Realment és trist dir-ho, però aquí a Espanya és molt, molt, molt difícil. Perquè no, ho veus en companys que realment han triomfat i estan cantant ara al Teatre Real de Madrid, estan cantant al Liceu, però s'han passat pràcticament 5-6 anys cantant a Suïssa, cantant a Alemanya. És a dir, començar aquí, com a jove, és molt difícil. Un cop ja tens una carrera més establerta, sí que ja et comencen a arribar les ofertes.
Però no en rendim ni endavant,
No.
Això sempre. La passió per la música és la passió per la música. Alba Martínez, cantant d'òpera, soprano i estudiant del Conservatori Superior de Música del Liceu, moltíssimes gràcies avui per apropar-nos l'òpera a grans, joves i mitjans, també,
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia. Un minut que queda per arribar a les 9 del matí. Ens retrobem demà a les 8, en aquesta primera hora. De moment, anirem ara a les 9 del matí, escoltarem en Borja de Maria amb tota l'actualitat musical, i després, Fra Valentí Serra, aquí als estudis de Ràdio Estel. No t'ho perdis.